Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia i bon canvi de temps. La nuvolositat i el temps inestable guanyaran terreny amb lleugera recuperació del termòmetre i ruixats més generals durant la propera nit.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
De seguida ens posem amb l'actualitat del Baix Empordà i del món, però també val la pena parlar una mica de les persones que passen per Catalunya que no són el rei i explicar què han dit, perquè hi ha gent que és molt interessant. Aquesta setmana ha vingut la Jeanette Winterson, que és una escriptora anglesa i és considerada una de les veus més originals i importants actualment. La seva obra és una barreja de reflexions d'amor, fanatisme, viatges en el temps, però també parla de física quàntica, de robòtica i de la intel·ligència artificial. Ara fa un temps es va començar a llegir la novel·la Frankenstein, perquè fa 2 anys que la Mary Shelley la va publicar, i se'n va adonar que tot el que li preocupava actualment és el que aquell llibre ja tracta, que és el transgènere, els robots, el transhumanisme, la relació que tenim amb les màquines, i d'aquesta manera va comprendre, segons ha explicat aquests dies, que el món que coneixem avui és el que va començar ara fa 2 segles amb la revolució industrial. Aprofitant aquest nou llibre que ha tret, doncs, que és Frankenstein, que l'ha escrit arrel de tornar-se a llegir l'obra original de Mary Shelley, ha visitat Barcelona, ha passat pel CCCB, on va conversar amb la Beloli, també va anar al programa Àrtic de BTV i la van entrevistar a diversos diaris. Qualsevol entrevista de les que recupereu que li han fet aquests dies són un luxe escoltar-les i llegir-les, i en elles va parlar de molts temes, de la vida, de l'amor, de la seva orientació sexual, que la va determinar moltíssim, i de la seva de la intel·ligència artificial també. Ressaltem algunes frases per començar bé el divendres. En el moment en què la ment, el teu cor, la teva manera d'entendre el món s'atura, fracasses com a ésser humà. Has d'aprendre constantment, entrar en col·lisió. No pots viure dins d'una caixa. La tecnologia no és la nostra salvadora. Nosaltres som els humans i som els únics que podem resoldre els problemes del món. Els polítics són l'únic camí per solucionar els problemes de la Terra. Has de ser valent, has de confiar en la teva creativitat. Si alguna cosa que has escrit no ha encaixat per publicar-se la primera vegada, serà la segona. Revoluciona't. El contrari de l'amor no és l'odi, sinó la por. I és la por a les coses el que és més perillós. Tenim por d'obrir el nostre cor. Tenim por a que els altres ens influenciïn, de perdre el control. I sempre he volgut parlar d'això a la meva ficció perquè és un tema fonamental a la vida de la gent. Estimo o no estimo? Absolutament tothom en aquest món s'ha fet aquesta pregunta en algun punt de la seva vida. Bon divendres.
Supermatí, amb Eugènia Güell.
Torroella de Montgrí crea una ordenança de civisme i convivència ciutadana. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. El ple ja l'ha aprovat inicialment i es tracta d'una ordenança que en realitat n'unifica 2 o 3 i que pretén millorar el sistema de cobrament d'impostos, unificar criteris i buscar més eficiència. Des del punt de vista normatiu o legislatiu no implicarà grans canvis.
Palamós amplia l'horari d'obertura de les terrasses a la nova ordenança de via pública. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. L'ampliació d'obertura és de 30 minuts, però estarà subjecte a més controls i a una multa que no baixarà dels 200 euros si no es compleix la nova normativa. El regidor responsable de l'àrea d'ocupació de la via pública, Alfons Bartolomé.
L'horari de tancament de les terrasses s'amplia 30 minuts, però per contra es farà un major control del seu compliment i en aquest sentit la sanció per incompliment d'horari passarà a ser greu.
El text es va aprovar al ple d'aquest dimarts.
I demanen 20 anys de presó acusat de maltractar i agredir sexualment una noia de 15 anys a Palafrugell. Gerard.
L'acusat hauria retingut a la seva parella en un aparcament de Palafrugell després d'una baralla violenta. La defensa han demanat l'absolució perquè consideren contradictòria la declaració de la víctima.
L'acte Veus per la Llibertat de la Bisbal d'Empordà recapta més de 3.000 euros. Bon dia, Maria.
Bon dia. El concert solidari celebrat el passat dia 16 de novembre al Teatre Mundial de la Bisbal va posar punt i final a un seguit de sopars reivindicatius i d'activitats. Aquests beneficis es destinaran a les persones represaliades i a l'Associació Catalana pels Drets Civils.
I veïns de Palamós volen afegir el topònim de Sant Joan al municipi.
A Palamós, un grup de veïns ho té clar. Volen incorporar el topònim de Sant Joan al municipi. Per aquest motiu van realitzar una recollida de firmes i les van entregar a l'Associació de Veïns de Sant Joan per tal que l'entitat les presenti a l'Ajuntament. En total se'n van recollir més de 50.
Begur, Palamós i la Bisbal han rebut distintius turístics que concedeix l'Agència Catalana de Turisme. Dani Cortés.
Bon dia. Begur i Palamós han estat distingits amb la marca Barris i Viles Marineres i, en el cas de la Bisbal, amb la marca Ciutats i Viles amb Caràcter. És un reconeixement per la tasca en favor d'un turisme de qualitat diversificat i desestacionalitzat.
I tres corals participen diumenge en el concert de Santa Cecília de Santa Cristina d'Aro. Dani.
La coral Santa Cecília de Santa Cristina d'Aro i els cors Menta de Sils i Les Marín de Banyoles participen aquest diumenge en el concert de Santa Cecília de Santa Cristina. El concert tindrà lloc a les 6 de la tarda a l'església parroquial del municipi i cada formació coral interpretarà 6 peces i al final, com a cant comú, cantaran Shalom, que és una peça popular hebrea, i Simbaia, que és una obra popular africana.
I el grup de teatre Mutis organitzarà el Pessebre Vivent Teatralitzat de Begur.
Una de les activitats nadalenques més nostrades arreu de Catalunya durant l'època de Nadal és els pessebres vivents. Doncs des de fa 3 anys, el grup de teatre Mutis és l'encarregat d'organitzar cada Nadal als carrers del municipi les representacions del Pessebre Vivent Teatralitzat de Begur.
És moment de donar un cop d'ull al cel i per això saludem a l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, Eugènia.
Quin temps farà avui i el proper cap de setmana? Continuem parlant de fred, gelades...
En principi no, doncs canviem de meteor protagonista perquè la temperatura, tot i que segueix a la banda baixa del termòmetre, ja no serà tan freda o tan baixa com a l'inici d'aquesta setmana. La recuperació, sobretot de la temperatura mínima, es deu a que tindrem més núvols que aniran guanyant terreny amb un temps inestable pel cap de setmana. Avui, intervals de núvols que s'aniran fent més abundants de cares a la tarda i nit portaran precipitacions més probables durant la propera nit i matinada, però la inestabilitat amb vents de component sud farà que no es descarti algun ruixat en qualsevol moment del dia. Fins i tot aquest matí ja podria caure alguna gota. Dissabte el dia començarà amb més sol, però s'anirà tapant ràpidament i a la tarda poden haver-hi nous ruixats. Diumenge sembla que serà el dia més estable i amb més estones de sol. Tot plegat, com comentàvem, amb temperatura que puja lleugerament i ja sense glaçades o sense gelades matinals.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Aquest divendres surt a la venda el nou disc de Coldplay, Everyday Life, i avui la banda de Chris Martin el presentarà en directe des de Jordània i per tot el món a través de YouTube. Serà des de les 3 de la tarda, hora catalana. Avui la cançó del dia és Orphans.
Someone soon she went.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. A Ràdio Capital volem que estiguis a l'última. Per això cada diumenge de 6 a 8 del vespre repassem les notícies musicals dels teus artistes preferits i fem un cop d'ull a les llistes d'èxits d'arreu del món. Tot això combinat amb la millor música actual i la de fa un temps. Factoria musical, cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
El 30 de novembre i l'1 de desembre vine a Torroella de Montgrí a la 626a Fira de Sant Andreu, una gran cita de la pagesia amb tallers tècnics, recinte firal i exposició de maquinària agrícola, amb espectacles familiars, exhibicions equestres, cercaviles i amb un emotiu homenatge a Jordi Muixac al concurs de gossos de Tura. Consulteu firasantandreu.cat.
Supermatí, amb Eugènia Güell.
8 i 12. Queda just una setmana perquè arrenqui la Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí. Aquest any, atenció, arriba a l'edició número 626, l'edició capicua d'una de les fires més antigues del país, que és un aparador de tots els sectors agrícoles, ramaders i comercials, i que també vol ser una cita cultural. A més, aquest any la temàtica fer la fira parla del relleu generacional. Ho comentem amb en Genís Pigem, regidor d'Esports, Desenvolupament de la Zona Esportiva, Món Rural i Fires de Torroella de Montgrí. Bon dia, Genís.
Hola, molt bon dia a tothom.
Per què s'ha decidit per la temàtica del relleu generacional aquest any?
La fira sempre té un eix conductor, un fil conductor que enllaça tota la proposta d'activitats d'aquells dies, no? Uh-huh. I hi havia una sèrie de propostes per aquest 2019, I ens hem de cantar pel relleu generacional, per l'orgull de ser pagès, una mica per reivindicar l'essència de la fira, que neix molts segles enrere com a agrícola i ramadera, evidentment, i també per reivindicar una miqueta que la pagesia actual està molt formada, està molt adaptada a les noves tecnologies. Sí que és escàs en quant a nombre de persones que es dediquen potser a l'activitat, però ho fan d'una manera... amb orgull, no? Potser als anys 50 era una opció que no podies qüestionar-te. M'haig de quedar a casa, haig de seguir el negoci del camp, de la terra. Mm-hmm. Ara potser hi ha menys actors, però molt més convençuts i molt més formats. I volíem donar-hi aquest èmfasi.
Perquè ara, per exemple, els pagesos de la zona, quina edat tenen, més o menys?
És el que dèiem, no? També, entre altres coses, una de les carteres que portes al món rural, i clar, de menys de 40 anys n'hi ha molt pocs, n'hi ha realment molt, molt, molt pocs. Per contra, són gent, això, amb formació, amb explotacions de moltes hectàrees. Bestiar, per exemple, a Torroella no en tenim massa, però els que hi ha doncs tenen molts caps de bestiar, no? Xais, pollastres. Però és això, no? Ja comencem a ser d'una generació nascuda com a molt tard als anys 70 o primers 80.
Llavors,
falta
digues.
Una mica de més. No, que ens falta això, no? Buscar més jovent que amb convenciment vulguin dedicar-se a aquesta activitat tan important.
Clar, perquè llavors està garantit el relleu en el sector agrícola ramader de Torroella i la comarca, o justament per això voleu buscar per assegurar?
No, de la fira no dependrà, no?
No, evidentment.
Però, a veure, sí que hi ha gent, sí que hi ha nanos que diuen, ostres, jo de gran, pocs, eh? Ja et dic, no massa. Sembla doncs, que hagis d'estudiar en grans carreres i grans graus i postgraus. I, bueno, i una mica volem reivindicar això o aportar-hi un gra de sorra. Sempre dic, ostres, si podem menjar producte a quilòmetre zero dels camps, dels animals d'aquí, ostres, sempre doncs molt millor, no?
Sí, i per exemple, aquest any a la fira, en aquest sentit, relacionat amb el relleu, quines activitats es faran?
Mira, nosaltres tenim tot el tema de l'exposició dels proveïdors, no?, agraris, que venen cada any, però que et demostren que no són aquells tractors o aquelles eines que utilitzaven o que s'exposaven als anys 70-80, sinó que ha evolucionat moltíssim. Hi ha tractors que van com si fossin ordinadors, no? Sí. Tenim també tota la proposta que es pot oferir en l'espai TEP i a la carpa del costat, tant. No oblidem també que és una fira amb una tercera vessant, que és la comercial, eh? Mm-hmm. Però sí que hi ha elements que incorporen indústria de tot això que és el tema d'intentar energies renovables, tot el tema de combatre o amb la mínima afectació del canvi climàtic.
Una mica els temes actuals aplicats a aquest sector.
Evidentment, exactament.
I es faran tallers per gent més petita, per nens més petits, per exemple?
Amb la mainada hi ha sempre també una activitat molt enfocada. Per exemple, a Poma de Girona munten un estant i ells allà sempre treballen amb la poma, la poma com a alimentació, la poma com a decoració, fan tallers com venen fent habitualment. També aquest any vindrà una proposta que és lúdica, però feta, són com jocs, sí. Petites atraccions, diguem-ne, fetes amb material reciclable. Vale? Que estaran exposades a davant de la carpa firal i seran doncs pel gaudi de la mainada, però que també es doni en compte amb quin material, no? Aquell material que podríem llançar fàcilment, doncs el podem recuperar i el reinventem, no? El destinem a altres finalitats.
Ja que d'alguna manera abordeu això, reciclatge, canvi climàtic, un altre tema actual, per exemple, les dones, quin paper tenen actualment amb tot això? Com definiries la situació?
Precisament aquest va ser la proposta que vàrem fer a la fira 2018, val? Que era Turu ella, no? Enfocant molt en la dona, que sempre havia tingut doncs, o tradicionalment un paper més de casa, més secundari, i que actualment bé, com en tota la societat, doncs la dona és protagonista igual que l'home. Vull dir, això sí que penso que s'ha evolucionat bastant. En el camp, doncs també hi ha aquella dona que ha deixat la ciutat, per dir d'alguna manera, per venir a treballar la terra d'aquí, val? Per regentar explotacions agràries, ja sigui doncs, com la que pròpiament amb les seves mares fa la feina, o sigui més a vegades en tasques de gerència o de control.
I aquest any es vol dedicar a la fira Jordi Muixac, que és el reconegut pastor, l'amo de la Coloma. Quin homenatge se li farà?
El tindrem molt present, malauradament, una notícia doncs, que ens ha afectat molt, no? El municipi, el seu recent traspàs, i evidentment tot aquell moment de dubtes que farem amb el concurs, perquè clar, ell era, a part d'actor protagonista, també era el màxim organitzador, no?
Clar.
No, endavant, hem trobat el suport i el recolzament de la família, d'altres companys pastors, gent del poble, i el farem com ell hagués volgut i com ell l'hagués organitzat, o almenys aquesta és la intenció, hi ha una competició, recordeu, i a la major part de la competició hi haurà aquell moment d'homenatge, de record, amb una petita proposta que hem preparat humanament i humilment des de l'organització de la fira, però que, bé, per respecte de la família no puc avançar encara detall.
Clar. Quina relació va tenir Jordi Muixac amb el curs de gossos de concurs de gossos d'atura de Sant Andreu?
Bé, doncs va ser el màxim exponent, el màxim... Primer, organitzativament, val? Perquè ell coneix la gent, és del món, no? I a més, és pastor, pagès, per tant, tenia les dues vessants, no? I després, el concurs campió de campions, perquè per accedir a participar en aquest concurs de la fira que es porta, que té més d'un quart de segle d'història, els participants o les participants havien d'haver guanyat algun concurs previ d'aquella mateixa temporada, no?
Clar.
I aleshores, per tant, un concurs de nivell i de ressò. Ell en va ser el protagonista, també en va participar i guanyador en moltes edicions, amb, recordem tots la Coloma, no? Però també hi ha la Blanca, la Dària, la Sandy, l'Escaigua, molts gossos i gosses que ell havia portat, i uns cops també en algunes edicions els havia guanyat. I bé, jo crec que sempre dic, no? Aquella frase, Coloma jau, ja forma part d'alguna manera del refrenyer, de la memòria col·lectiva popular catalana.
Clar, de cara a l'any que ve, bueno, aquesta fira ja fa anys que dura, no? Però està consolidada amb el model actual o es tenen pensat aplicar canvis?
A veure, el que dèiem abans, més de 6 segles s'ha hagut d'evolucionar molt i a la vegada té tota una solera, té una consistència que no podem oblidar, que és cada setmana de punt de trobada que molta gent dedicada al món de la pagesia, de l'agricultura, de la ramaderia, se l'esperen, perquè saben que vindran a Torroella, que és una de les poques fires, n'hi ha d'altres, però és una de les poques fires específiques del seu sector, i sempre també, a part d'aprendre, d'intercanviar coneixements, d'experiències, doncs, i fer negoci, per què no? I més a vegades un punt de retrobament entre ells, no? De persones que deuen d'any en any, com qui diu. Sí que hi ha propostes pensades per anar sempre fent un passet més, no? Consolidant allò que funciona i buscant sempre, doncs el que dèiem, aprofundirem potser amb el tema del canvi climàtic. O podem buscar altres punts sempre del sector primari, sempre de la terra, no? I la llet, també es deia, no? Hem sigut grans productors de llet. Hi ha punts, hi ha molta matèria, si volem, per anar treballant i evolucionant de cara als propers anys.
En tots aquests sentits, tu que ets el regidor del món rural a Torroella, quina és la situació ara mateix? Com potenciem el món rural a Torroella, a la zona?
Penso que hem de buscar l'equilibri en dos factors importants. Primera, el producte local, no? Que deien que podem menjar les hortalisses, les fruites d'aquí, no? De fer també com una imatge de marca.
Quilòmetre zero.
Correcte, val? Tant per la qualitat com per els controls que hi han hagut, i també perquè no, perquè hauria de ser un producte que, si en quilòmetre zero, hauria de ser més assequible per les...
I és,
no?
Bo,
certament,
és bo.
Per les, això per descomptat. I fer-lo com a referent de... Per exemple, quan algú busca un souvenir del municipi, els turistes, que estem també en una zona molt turística, i allà som al punt número 2, que l'alimentació fos, per què no, aquell souvenir, aquell producte, la poma, alguns elements de pastisseria que tenim,
clar.
Sí, però podem potenciar-ho molt més. I després també integrats en aquest parc natural, que sempre a vegades porta controvèrsies, d'alguna manera, no?, pels usos, però ostres, el paisatge que ens deixen la gent que es dedica als camps, a l'hora de treballar els i de més, és un paisatge molt bonic, i també la gent ve aquí a fer cicloturisme, ve aquí passar part de les seves vacances pel paisatge, i aquest paisatge no oblidem que els pagesos en són uns grans dissenyadors del paisatge
totalment
natural que tenim.
Totalment. Doncs a veure si a la fira la gent que ve s'emporta aquest tipus de souvenirs. Moltes gràcies per ser avui al Supermatí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i us esperem a Torroella de Montgrí.
I tant. Genís Pigem, regidor d'Esports, Desenvolupament de la Zona Esportiva, Món Rural i Fires de Torroella de Montgrí.
Costa Brava Wedding Day, 23 i 24 de novembre, a l'Espai Cultural La Bòbila de Palafrugell. Vine a gaudir d'un extens programa d'activitats, amb ponències, demostracions de noves tendències en perruqueria i maquillatge i actuacions musicals. I dissabte 23 a les 9 del vespre, gran passarel·la inaugural a càrrec dels comerços associats a Oxigen i passarel·la de moda nupcial. Costa Brava Wedding Day, 23 i 24 de novembre, a l'Espai Cultural La Bòbila de Palafrugell. Organitza La Clau Events and Weddings. Col·labora Associació de Comerciants Oxigen i l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I seguim amb l'actualitat del Baix Empordà i comencem parlant del ple de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, que ja ha donat llum verda a l'aprovació inicial d'una nova ordenança de civisme i convivència ciutadana. Es tracta d'una normativa que ja es va començar a desenvolupar a la legislatura anterior. Pedro Ruiz.
Entre els beneficis que comportarà, segons explica l'alcalde torroellenc Jordi Colomí, està una major efectivitat en el cobrament de sancions, diu, amb la col·laboració de Saloc. D'altra banda, suposa la unió d'unes dues o tres ordenances, una mica repetitives en una única, segons afirma, i en tot cas Colomí detalla que no suposa grans canvis normatius ni legislatius, sinó que es busca més eficiència.
No hi ha grans canvis a nivell, diguem, legislatiu ni normatiu, sinó que bàsicament el que busca és la unificació de criteris, la no repetició d'articles i sobretot també doncs, la millora en la gestió del cobrament de les sancions.
Escoltàvem l'alcalde dir que un dels grans objectius que s'estableix amb aquesta nova ordenança és la unificació de criteris, i ara què falta per aprovar-la definitivament?
La seva aprovació inicial ja s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la província de Girona com el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si no hi hagués cap reclamació, la seva aprovació passaria a ser definitiva i entrarà en vigor quan es publiqui íntegrament el text d'aquesta ordenança al BOP.
El ple de Palamós ha fet un nou pas de cara a la vida social a les terrasses dels bars i restaurants. Aquest dimarts s'ha aprovat la nova ordenança de via pública, actualitzant la vigent ordenança de l'any 2013, i aquest document ha arribat al plenari després de mesos de treball amb la implicació de la ciutadania mitjançant enquestes i reunions participatives.
La nova ordenança s'ha aprovat gràcies a la majoria absoluta del govern d'Esquerra Republicana i amb el suport de Ciutadans. En canvi, Junts per Catalunya s'ha abstingut i el Partit Socialista i la CUP hi han votat en contra. Les novetats d'aquesta nova regulació, com explica el regidor de l'àrea d'ocupació de la via pública, Alfons Bartolomé, són l'ampliació del temps, però també la possibilitat d'ocupar voreres més estretes.
L'amplada mínima que han de tenir les voreres per poder ocupar la via pública amb terrasses, que fins ara era de 2,10, ara passarà a ser de 1,50, respectant sempre els 0,90 metres lliures de pas a vianants. L'horari de tancament de les terrasses s'amplia 30 minuts, però per contra es farà un major control del seu compliment, i en aquest sentit la sanció per incompliment d'horari passarà a ser greu. Es modifiquen els imports de les sancions, apujant la més petita fins a 200 euros.
Però l'oposició ha tingut diversos punts de vista a aquesta nova ordenança.
Explica'ns quins són aquests punts de vista, perquè Ciutadans és l'únic partit que ha votat a favor, no? Per què?
Doncs perquè Cristóbal Posadas, regidor del Partit Taronja, durant el ple ha demostrat la importància d'allargar l'horari.
I haig de dir que hi ha hagut millores amb el que nosaltres demanàvem com a grup polític, i és que aconseguim allargar el termini i l'horari perquè els empresaris de la restauració puguin tenir alguna més de temps per poder tenir les seves terrasses obertes. Creiem que això és primordial i imprescindible en un poble turístic. Creiem que l'horari de tancar mitja hora ha sigut una cosa molt positiva i que els hi donarà, a més, la possibilitat de poder ampliar els seus beneficis.
En canvi, des del partit de Junts per Catalunya, Raimon Trujillo, portaveu de Junts per Cat, ha ressaltat la manca de participació per part dels grups polítics. Però qui més crític ha estat amb la nova ordenança de via pública és l'exregidor de via pública, Josep Coll, del Partit Socialista. Ell era el màxim responsable quan es va aprovar la regulació vigent fins ara i critica la manca de millora en el text aprovat aquest dimarts.
Al nostre humil entendre, sempre teníem present que la UBP 2013 era una ordenança viva i subjecta a canvis, perquè els models de carrer varien constantment i en aquest aspecte actualitzacions de la mateixa sempre tindran el nostre suport. Però a la fi vostès presenten una nova ordenança de via pública i al nostre entendre aquesta ordenança que vostès presenten no és millor ni de bon tros que la que ja tenim en aquests moments regulada.
Finalment, la CUP hi ha votat en contra, però en aquest cas perquè és una normativa que només beneficia els empresaris i no els ciutadans. Ara, el govern municipal recorda que la llei s'exposarà al públic i s'hi poden fer al·legacions. Una vegada aprovada la regulació definitiva, els empresaris tindran fins a 5 anys per adaptar-se a la nova llei. També, com a Platja d'Aro, els restauradors podran ocupar zones d'aparcament amb les seves terrasses, però hauran de tenir jardineres homogènies.
2 dies de vista a la secció quarta de l'Audiència de Girona per decretar si un jove presumptament ha maltractat, agredit sexualment i detingut il·legalment la seva exparella de 15 anys en un aparcament de supermercat a Palafrugell al maig del 2017. Fiscalia i l'acusació popular en demanen 20 anys de presó pels delictes de maltractament amb agreujant de parentesc, un delicte d'agressió sexual, un de danys lleus i, finalment, delicte de detenció il·legal.
Els fets van començar en un espai públic quan l'acusat i la víctima es van trobar i van tenir una discussió molt forta, habitual a la relació segons l'acusat. La discussió va acabar en batalla i el processat hauria empès amb violència a la jove per prendre-li el mòbil per saber si conversava amb un altre noi. Ella li va negar i aleshores l'acusat li hauria agafat i llançat a terra. En canvi, l'acusat assegura que el mòbil hauria caigut per accident i havien acordat ensenyar-se el mòbil perquè els dos tenien amants. En aquest moment, l'acusació assegura que la víctima va sortir corrents, però l'acusat la va atrapar i li va dir que ella no s'escapava. Mentre el noi explicava que havien acordat buscar un lloc més tranquil per parlar-ne, per això estaven en l'aparcament del supermercat. En aquest mateix aparcament es va viure una segona baralla on, segons la defensa, la víctima va sortir amb severes lesions físiques, com també a la zona genital. L'acusació assegura que era un intent d'agredir-la sexualment, però la defensa remarca la possibilitat d'haver-se produït per la roba interior.
El vehicle, l'acusat, ha reconegut que va haver-hi una baralla molt grossa on els dos van acabar plens de sang, però no va intentar forçar-la sexualment. Què va passar a partir d'aquí?
Aquí un segon acusat, pel qual han demanat 6 mesos de presó per cooperar, hauria exigit als testimonis que no truquessin a la policia. Després, els dos acusats es van emportar la noia pel braç a la força i el segon acusat contradiu la versió dels testimonis, acusat i víctima, quan explica que la discussió no va arribar als cops. Els informes dels forenses descriuen múltiples lesions físiques com a 2 ferides genitals, però descriuen d'inversemblant que les ferides fossin provocades per la roba interior, com diu la defensa. Abans que el cas quedés vist per sentència, la defensa en va demanar l'absolució perquè consideren que la víctima es contradiu en les seves declaracions. En una segona declaració, la defensa assegura que la víctima havia rebaixat l'agressió sexual a un intent d'agressió física que hauria agafat involuntàriament un caire sexual durant la baralla. En canvi, la fiscalia assegura que aquest canvi és per la culpabilitat que viu la víctima per un incident traumàtic. El cas ha quedat vist per sentència i ara l'acusat tornarà a presó provisional pels càrrecs pels quals se l'acusa i per antecedents penals.
Supermatí a Ràdio Capital.
Veus per la Llibertat recapta un total de 3.343 euros gràcies a les entrades dels sopars reivindicatius, els llibres i les donacions particulars. Aquests beneficis es destinaran a les persones represaliades i l'Associació Catalana pels Drets Civils. Maria.
El concert solidari celebrat el passat dia 16 de novembre al Teatre Mundial de la Bisbal va posar punt i final a un seguit de sopars reivindicatius i d'activitats organitzades per un grup activista del municipi i pobles veïns. Des de l'organització han volgut fer un agraïment a les persones que hi han col·laborat directament i han fet una especial menció a diversos comerços de la Bisbal. També han donat les gràcies als que van actuar i als que van fer gaudir al públic assistent.
I qui va assistir a aquest concert solidari de la Bisbal?
Entre les personalitats més destacades, l'acte va comptar amb Jordi Pessarrodona i Ramon Elias i amb l'assistència dels membres de l'Associació Catalana pels Drets Civils. També hi havia Montse Bassa, germana de Dolors Bassa, i Robert Llach, acompanyats de l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, i del regidor de Cultura, Carles Puig. El programa va incloure les actuacions de la colla sardanista Escoles Velles de la Bisbal, la cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló, la coral de Cursa, Ramon Fita i Alfonso Córdoba, bastoneres del casal Estel Roig, Salvador Escrivà de la Salseta del Poble Sec, amb Jordi Gasull i Albert Suc, entre d'altres. Per culminar l'acte, tots els artistes van cantar Els Segadors damunt l'escenari.
Un grup de veïns de Palamós ho té clar. Volen incorporar el topònim de Sant Joan al municipi de Palamós. Per aquest motiu, van realitzar una recollida de firmes i la van entregar a l'Associació de Veïns de Sant Joan per tal que l'entitat les presenti a l'Ajuntament. En total, se'n van recollir més de 50.
Per part del consistori, ja han expressat que valoraran la proposta quan es presenti formalment a l'Ajuntament i asseguren que s'ha d'abordar fent més visible Sant Joan dins del municipi. Aquesta és una intenció que ve de lluny, ja que des de l'associació ja van reclamar la incorporació del topònim fa 2 anys, amb motiu del 75è aniversari de l'annexió de Sant Joan a Palamós. Aleshores, l'Ajuntament va explicar que calia fer pedagogia sobre el tema. Per això van dissenyar uns plafons informatius que es van difondre pel municipi, on s'explicava la història de Sant Joan i la seva relació amb Palamós.
I què és el que defensen concretament els impulsors d'aquesta recollida de signatures?
Francesc Matés, un dels impulsors de la recollida de firmes, explica que aquesta és una petició per preservar un sentiment que pot arribar a perdre's. El text, que compta de moment amb més de 50 signatures, expressa que la incorporació del nom farà justícia per raons històriques, ja que la identitat de Sant Joan es manté en el sentiment de les persones que hi viuen. De fet, la petició ja es va posar damunt la taula al consistori en altres ocasions. Va ser l'any 2008 quan la formació d'Esquerra Republicana va presentar una moció per demanar que es reconegués l'oficialitat del topònim Palamós i Sant Joan. La proposta, però, no va obtenir suport de cap altre partit polític. Recordem que l'annexió del municipi de Sant Joan a Palamós es va produir en plena postguerra espanyola, l'any 1942. No obstant això, tot i la seva annexió, Sant Joan sempre ha mantingut el sentiment d'una identitat pròpia.
8:38. Begur, Palamós i la Bisbal han rebut distintius turístics que concedeix l'Agència Catalana de Turisme. Són un reconeixement de la tasca que fan en favor d'un turisme de qualitat, diversificat i desestacionalitzat. Dani Cortés.
Sí, aquests distintius es divideixen en marques diferents i en el cas de Begur i Palamós han obtingut la marca Barris i Viles Marineres i en el cas de la Bisbal la marca Ciutats i Viles amb Caràcter. La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va dir a l'acte de lliurament, que per cert va ser a Begur, a Setúna, que ajudarien a posicionar i donar visibilitat internacional als municipis. Més enllà d'això, les diferents marques tenen l'objectiu de segmentar la promoció turística dels municipis catalans.
I com es decideix a qui li donen aquesta distinció?
Doncs un comitè d'experts format per reconeguts professionals de diferents àmbits i també de l'Agència Catalana de Turisme és l'encarregat d'avaluar i validar les sol·licituds d'accés a les marques d'aquelles ciutats i pobles que compleixen els requisits per obtenir algunes de les certificacions. Barris i Viles Marineres s'adreça a les poblacions litorals que conserven viva la cultura lligada al mar i els municipis acreditats tenen una forta personalitat marcada per aspectes com ara el caràcter històrico-cultural, gastronòmic, paisatgístic o per promoure esdeveniments al voltant de la relació entre l'home i el mar. Emili Colls és el regidor de promoció econòmica de Palamós.
Per promocionar pobles on la cultura del mar com a... i paisatgístics, per la seva gastronomia, la cultura lligada al mar i on s'acaben promovent doncs, esdeveniments entre l'home i el mar, en línia de sostenibilitat i la relació econòmica i social que té la vila amb el mar.
Són declaracions de Colls a Ràdio Palamós. També hi ha la marca Ciutats i Viles amb Caràcter, que és la que ha rebut la Bisbal d'Empordà, que és sobre la promoció del turisme urbà. I finalment, en el cas dels pobles amb encant, que en el Baix Empordà el tenen Pals i Calella de Palafrugell.
Tres corals participen diumenge en el concert de Santa Cecília de Santa Cristina d'Aro.
Sí, la Coral Santa Cecília de Santa Cristina d'Aro i els cors Menta de Sils i les Marins de Banyoles participen diumenge en el concert de Santa Cristina a les 6 de la tarda a l'església parroquial. Cada formació farà 6 peces i al final dues com a cants comuns, una peça popular hebrea i una altra obra popular africana. El concert de Santa Cristina de Santa Cecília està organitzat per la Coral local i l'àrea de cultura de patrimoni de l'Ajuntament de Santa Cristina i compta amb la col·laboració de la Federació Catalana d'entitats corals.
I quines peces s'interpretaran?
A veure, fem el repàs. El cor Menta, sota la direcció de Cristina Galivan, interpretarà les peces Camins de Sopa de Cabra, GB de Zas, Dodurran de Crystals, Pata Pata de Miriam Cabeca, Happy de Pharrell Williams i Jo abans vivia sense internet de The Buggles. El cor Les Marins, dirigida per Glòria Garcés, farà La cançó de la sabatera de Pep Vila, Duerme Pequeño Mar de Dugalde, Chori Chori, que és una tradicional d'Euskadi, Aikahana, una tradicional del Japó, Mary Rock, de Ems Benson i Gloria Blue Moon, de Rogers. I la coral cristinenca, sota la batuta de Francesc Mora, farà Paraules d'amor, de Serrat, La Moreneta, d'Antoni Carceller, Evocació al Pirineu, de Rafael Martínez Valls, One Hand, One Heart i Tonight, de West Side Story, de Leonard Bernstein, i 1492, Conquest of Paradise, de Vangelis, interpretada per B. Dumas.
I acabarem l'informatiu explicant que una de les activitats nadalenques més nostrades arreu de Catalunya durant l'època nadalenca és l'escenificació de pessebres vivents. Des de fa 3 anys, el grup de teatre Mutis és l'encarregat d'organitzar cada Nadal pels carrers del municipi les representacions del pessebre vivent teatralitzat de Bagú.
Enguany, les escenificacions tindran lloc els dies 21 i 28 de desembre. Tots dos dies hi haurà representacions a 6:45 i a 9:15 del vespre, amb sortides cada 5 minuts de grups de 30 persones des de la plaça de la Vila. L'aforament pels espectacles és limitat i el preu és de 6 euros per persona. Les entrades es poden comprar anticipadament a l'oficina de turisme de Bagú o a la taquilla al mateix dia del pessebre vivent.
Faltan 2 minuts per 9:15. Passem ara a l'actualitat general. Torra descarta eleccions al 2020, tot i admetre que no tot depèn exclusivament de la seva decisió. El president de la Generalitat lamenta que l'independentisme no hagi estat capaç de traduir els consensos en accions concretes després de la sentència.
Per tant, no hi haurà eleccions al 2020?
Si de mi depèn, que és de que a mi depèn, no.
Per tant, eleccions al 2021.
Eleccions del 2021 és quan acaba la legislatura. Aquestes sí que són obligatòries.
Per tant, descarta qualsevol avançament electoral.
A veure, senyor Basté, jo li dic que jo no tinc cap intenció de convocar eleccions.
Per tant, això descarta qualsevol avançament electoral.
Evidentment. També vivim uns temps en els que les coses tampoc depenen exclusivament del dit del president de la Generalitat, sinó dels entorns, de les situacions, etc. Jo el que podria... Avui descarto completament qualsevol avançament electoral.
En aquest sentit, ha afegit que el primer que està decebut és ell. Pel que fa a la investidura de Pedro Sánchez, ha condicionat un canvi de vot a parlar dels continguts d'una taula de negociació.
La Fiscalia estudia impugnar la imputació de periodistes de 8 mitjans per informar sobre el sumari dels CDRs. La Fiscal General de l'Estat, Maria José Segarra, assegura que actuarà des de l'òptica de la defensa el dret a transmetre informació i opinió veraç.
En una atenció als mitjans a la Ciutat de la Justícia, Segarra ha assegurat que havia tingut coneixement de la situació a través dels mitjans de comunicació i ha assegurat que la Fiscalia analitzarà des de l'òptica de la defensa el dret a transmetre informació i opinió veraç la decisió de citar els periodistes com a investigats. La fiscal no ha entrat en el fons de la qüestió, ja que ha dit que l'opinió concreta la donaran a conèixer en el procediment quan s'ultimi la possibilitat d'impugnació.
Barcelona gestionarà a partir de desembre el Port Olímpic i preveu el tancament de les discoteques abans de l'estiu. L'Ajuntament invertirà 39 milions d'euros per crear un espai lligat a l'economia blava, l'esport i la restauració de proximitat.
Els restaurants que hi ha al Moll del Gregal podran quedar-se fins al 2023, quan es preveu reformar aquesta part. La primera intervenció es farà al dic de Racer per solucionar els problemes d'ultrapassament que pateix. El projecte es podrà licitar un cop s'executi la delegació de competències i les obres es podrien començar el proper any. La remodelació permetrà guanyar més del doble de l'espai públic actual.
Passem al comentari d'opinió d'avui de la nostra col·laboradora Carme Fenoll.
La felicitat és poder llegir només notícies comarcals. Un tuit similar vaig llegir al timeline de l'escriptora ebrenca Maria Climent. Per cert, la Maria Climent ha escrit una grandíssima novel·la que no us podeu perdre. Gina, a l'editorial L'Altre, de l'Eugènia Brogi. En aquesta línia, ahir també donava un cop d'ull a les notícies que em proporciona una aplicació del mòbil i llegia un gran titular a Ràdio Palafrugell. A l'Havana no es canten havaneres. Sí, un gran titular proporcionat per Enric Frigola, president de la Fundació Ernest Morató. Era un vinena i el titular era aquest. Sí, senyor. En definitiva, jo, que només puc fer-ho els caps de setmana, penso que, efectivament, quedar-nos amb les notícies més directes, les que afecten els nostres veïns, les més quotidianes, té un punt de pau i control incomparable. Llegir els articles de l'Albert Soler al Diari de Girona és sempre una dosi de rialles importants. Conèixer les misèries polítiques del poble veí, i, per tant, molt pitjor que el teu, és sempre curiós. Durant molts anys m'ha agradat llegir la revista de Palafrugell, estar al dia de les publicacions de la nostra comarca, escoltar les nostres ràdios. La primera, evidentment, és Ràdio Capital. No només és una tasca informativa, sinó que a partir d'ara, i veient les misèries que ens proporcionen els grans mitjans, amplificades per les xarxes socials, és un acte també relaxant, de forta meditació. Començo a entendre per què la nostra gent gran aposta per ells. Del Nostrat.avui, per exemple. La veu de l'experiència sempre és valuosa. Que tingueu un bon dia.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Avui parlem amb el nostre meteoròleg Albert Aparicio perquè volem parlar del temps que ha fet aquesta setmana, perquè està clar que ha arribat el fred i sembla que l'hivern ja està completament aquí, no, Albert?
Doncs sí, ha estat una setmana força freda, sobretot tenint en compte que encara falta un mes per entrar pròpiament a l'hivern. Repassem alguns valors mínims que s'han enregistrat aquests dies a les principals estacions que gestiona el servei meteorològic a la nostra comarca, el Baix Empordà. Començant per la capital, temperatures mínimes que entre el cap de setmana passat i ahir que es van moure entre els 0 graus i els 2 sota 0, siguent la matinada de dimarts a dimecres passat la més freda. També prop de la costa el termòmetre ha fregat els 0 graus, com el cas de l'estació de Castellplatja d'Aro, i a Torroella de Montgrí el termòmetre també ha baixat per sota dels 0 graus, ho va fer dimarts i també dimecres, amb valors que van baixar més per sota d'un grau sota 0, és a dir, van superar encara més baix. Això va provocar gelades més visibles a la part interior, per exemple a Monells, on es van enregistrar 2 graus i mig sota 0, però que també es van acostar una mica a la zona litoral, i això ja és una mica més estrany que passi a la tardor. No excepcional, però sí una mica estrany. A part de les mínimes, les màximes també han quedat força curtes, i això va fer que entre el dilluns i dijous bona part de la comarca la temperatura mitjana es situés entre els 4 i els 6 graus. Per tant, feia l'ambient fred, no només al matí quan ens aixecàvem, sinó durant bona part del dia.
Déu-n'hi-do, i aquests valors que comentes són gaire anòmals o són normals per la tardor i el que passa és que no estem acostumats a tenir tardors fredes.
Cal dir que en aquests casos hi juga molt la memòria meteorològica i no climatològica. És a dir, les persones tendim a recordar, per exemple, castanyades que hem hagut d'anar amb màniga curta moltes vegades els darrers anys, però no podem recordar si el global d'aquell mes o d'aquella estació va ser freda o càlida. Si comparem amb l'any anterior, no es van produir temperatures mínimes tan baixes el passat mes de novembre, però climatològicament tampoc es pot classificar d'excepcionalment fred. Caldrà esperar a l'anàlisi global un cop finalitzi el mes i en podem calcular les mitjanes. Això sí, de moment podem afirmar que ha estat una tardor freda amb les dades de que disposem fins al dia d'avui. I en tot cas, el que ha estat més atípic ha estat aquests valors de temperatura mitjana del dia, no tant les mínimes sinó les mitjanes del dia, que em comentàvem d'entre 4 i 6 graus de mitjana diària, que són valors propis de l'hivern, o fins i tot hi ha molts dies a l'hivern que no tenim aquestes mitjanes tan baixes a la nostra comarca.
A la nostra comarca, perquè segons a quin lloc de Catalunya estàs, vas amb el jersei tot el dia i l'abric ni et fa falta. Però vaja, moltes gràcies, Albert Aparicio, i de seguida, després, quan estiguem a punt d'acabar, farem un breu repàs meteorològic.
Els divendres ens movem amb el millor ritme urbà, des de les 11 fins la 1 de la nit.
T'espero tots els divendres amb una sessió de 2 hores perquè no puguis parar de ballar.
Els ritmes urbans es mouen a Ràdio Capital. No paris de ballar, amb Martí Seguer.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop, Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
8:52.
L'agenda cultural de la setmana.
Ara fa res parlar amb Genís Pigem, que és el regidor d'Esports per les Fires de Torroella de Montgrí, que vindran d'aquí tot just una setmana. Podeu recuperar l'entrevista al web de Ràdio Capital. Però ara, abans d'això, abans de la Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí, ve aquest cap de setmana i farem un repàs a l'agenda, perquè tenim teatre, tenim caminades, concerts, trobades de coral i espectacles.
El concert tindrà lloc al Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols a les 7 de la tarda. I a més, també tindrà lloc l'entrega de diplomes a tots aquells alumnes que varen completar la seva etapa de formació bàsica al curs anterior. El concert correrà a càrrec dels alumnes que van aconseguir superar la prova de pas de grau del curs 2018-2019. Els grups de vent, guitarra i corda de formació bàsica. L'entrada serà totalment lliure i gratuïta.
Aquest era el concert per Santa Cecília a càrrec dels alumnes de les escoles de música de Castellplatja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. El mateix divendres a la nit us recomanem assistir a la representació teatral de Terra Baixa a Torroella de Montgrí.
La reconeguda obra teatral catalana correrà a càrrec aquest cop de la companyia Teatre al Balcó. El Teatre al Balcó és el programa d'obres clàssiques que s'ofereixen als nois i noies de batxillerat en el marc del programa educatiu de l'Espai Ter i que també s'obrirà al públic en general amb la possibilitat de poder veure teatre entre setmana amb un aforament reduït només a la zona de balcó. La representació es farà al Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí a les 9:45 de la nit, amb entrades a la venda a 8 euros. Recordem que és l'aforament limitat al balcó.
I dissabte al matí us recomanem unir-vos a la caminada silenciosa que organitza l'Oncolliga Girona a Platja d'Aro.
La caminada té com a punt de sortida de la masia Cal Ros de Platja d'Aro i recorrerà un tros del camí de ronda per l'alçada de la platja de S'Agaró. Aquesta caminada requereix un donatiu de 5 euros que anirà totalment destinat a la Fundació Oncolliga de Girona. Recordeu també que per les inscripcions podeu escriure un correu a fundació@oncolligagirona.cat o trucar al 972 22 49 63. Recordem que va dir la Teresa quan fa uns dies es va passar per la ràdio per explicar-se més en detall en què consistirà l'activitat.
Una caminada en silenci vol que la persona connecti una mica amb a tots, amb el que sent, no? De fet, la titulem donar-se permís per sentir-se i sentir, que són coses que a vegades ens n'oblidem. En la nostra rutina diària tenim molt d'estrès, moltes demandes de l'entorn i vivim sense escoltar-nos massa, no? I per tant, ens feia il·lusió fer una activitat que després la gent també pogués aplicar en el seu dia a dia quan està carregat també d'estrès. La practicarem aquest dissabte, però després la gent utilitzarà estratègies per aplicar a la seva vida quotidiana.
Dissabte a la tarda tindrà lloc la cinquena trobada de corals palamosines del Teatre de la Gorga.
Serà un punt de trobada de 7 formacions musicals palamosines amb estils ben diferents que camina cap a la seva consolidació. Enguany amb Añoranzas del Sur, Azares, El Progrés, Escalem, Fusions Grup Vocal, Palamós Gospel Cor i Tramuntana. El concert començarà a les 6 de la tarda i l'entrada és totalment gratuïta.
I si el que voleu és seguir gaudint de bona música aquest dissabte, teniu una cita a Torroella de Montgrí a l'espectacle de música i dansa Íntimament Llac.
Aquest espectacle us convida a redescobrir un dels grans cantautors de parla catalana del segle XX, Lluís Llach. Ho farem de la mà de la cantant Neus Mar, de veu fresca i amb coratge, que és capaç d'encomanar tota una platea. Amb la seva veu també s'hi barrejarà la poesia corporal de Montse Canals. Cant i dansa creen una singular simbiosi que ens transmet la força i la tendresa que només trobem a les cançons de Lluís Llach. L'espectacle tindrà lloc a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí a 8:45 del vespre, amb entrades ja a la venda a partir d'11 euros.
I per altra banda, també us recomanem assistir aquest dissabte a la representació de l'obra de teatre Isabel, 5 hores a la foc de la, al Foc de la Bisbal, a Palafrugell.
Aquesta obra es tracta d'un divertit monòleg sobre la vida d'Isabel Vila i Pujol, la primera dirigent d'un sindicat obrer, heroïna de la revolta empordanesa Foc de la Bisbal del segle XIX i, diuen, la primera dona en dirigir una escola. La funció tindrà lloc aquest dissabte a les 7 del vespre al Museu de Surt de Palafrugell, amb entrades ja a la venda a 10 euros.
I tant dissabte com diumenge tindrem teatre de casa a Palafrugell amb la representació de l'obra Lluny de Nuc.
La companyia Triart, sota la direcció artística de Maria Carme Carreras, ens presentarà aquesta obra del dramaturg català Pere Riera. Els actors i actrius de la funció han estat forjats al llarg dels seus anys sota la direcció de Dani Rebollo. Les sessions seran el dissabte a les 9 de la nit al Teatre Municipal de Palafrugell, amb entrades a 8 euros, i el diumenge a les 6 de la tarda al mateix teatre, amb entrades a 10 euros. Aquesta funció de diumenge es farà a benefici íntegre de la Fundació Oncolliga Girona.
Dos minuts per les 9. Abans d'acabar, fem un repàs a l'actualitat amb el nostre mapa informatiu del Baix Empordà.
A Torroella de Montgrí, el ple aprova inicialment una nova ordenança de civisme i convivència ciutadana. Es tracta d'una ordenança que en realitat n'unifica dues o tres i que pretén millorar el sistema de cobrament d'impostos, unificar criteris i buscar més eficiència. Des del punt de vista normatiu o legislatiu, no suposarà grans canvis.
A Palamós amplien l'horari d'obertura de les terrasses en 30 minuts més a la nova ordenança de via pública. Això sí, hi hauran controls més intensos i les multes seran mínim de 200 euros. Demanen 20 anys de presó acusat de maltractar i agredir sexualment una noia de 15 anys a Palafrugell. L'acusat hauria retingut a la seva exparella en un aparcament del municipi després d'una baralla violenta, però la defensa han demanat l'absolució perquè consideren contradictòria la declaració de la víctima.
A la Bisbal d'Empordà, Veus per la Llibertat recapta un total de 3.343 euros gràcies a les entrades dels sopars reivindicatius, els llibres i les donacions particulars. Aquests beneficis es destinaran a les persones represaliades i a l'Associació Catalana pels Drets Civils.
I abans d'acabar, temps pel temps.
La inestabilitat guanya protagonisme amb vents de component sud i núvols que faran pujar una mica la temperatura. Entre la tarda, nit i sobretot la propera matinada seran més probables les precipitacions, però no es descarta que algun ruixat pugui caure en qualsevol moment del dia. Dissabte, inici de dia assolellat, el vent canvia a component nord i la nuvolositat anirà en augment cap a la tarda amb l'arribada de nous ruixats. Diumenge, dia més estable i amb més estones de sol.
I això és tot per avui divendres. Moltes gràcies per ser, com sempre, amb nosaltres. Que tingueu molt bon cap de setmana i recordeu que el Supermatí torna el dilluns a les 8, com sempre.